Molt bon dia a tothom. El rei emèrit Joan Carles I va ser accionista durant gairebé 20 anys d'una desena de companyies de l'IBEX 35, segons ha pogut saber el Confidencial. Presumptament, la Fundació Zagatka, que era la firma instrumental que feia servir el Borbó per amagar el cobrament de comissions opaques, pagar vols i disposar d'efectiu per altres de despeses, era titular de milers de participacions de bancs i empreses nacionals com el BBVA o Santander, entre d'altres. I amb tot plegat, Esquerra Republicana defensarà avui en la Comissió de Pressupostos del Congrés dels Diputats una esmena per deixar sense finançament la Casa del Rei el 2021, rebutjant tota la partida de 8,43 milions d'euros prevista en el projecte de pressupostos generals de l'Estat. I mentrestant, continuem parlant de la corona perquè Felip VI es troba en quarantena. El monarca farà 10 dies de quarantena preventiva, tal com marca el protocol sanitari, per haver estat en contacte amb un positiu de coronavirus aquest mateix diumenge. Segons un comunicat de la Casa Reial, el monarca suspendrà la seva agenda oficial i no sortirà de la seva residència. Letizia i les dues infantes, per ara, mantindran la seva activitat amb normalitat. I, segons llegim avui a La Vanguardia, les vacunes de la Covid-19 arribaran al febrer, a les residències i a la primera línia sanitària. La Conselleria de Salut calcula que, si tot va bé, al març 300.000 persones estaran vacunades a casa nostra i que a finals de l'estiu ho estarà un 70% de la població. I encara en clau Covid, un estudi de la Vall d'Hebron apunta que l'asma no és factor de risc de Covid-19 i pot protegir fins i tot en alguns casos. I avui també us expliquem que el gran recapte d'aliments manté obertes les donacions virtuals per fer front a l'alta demanda d'aliments. De fet, es poden continuar fent aquestes donacions a Gran Recapte Online fins al 16 de desembre. I la revista musical de la BBC ha classificat l'Escolania de Montserrat entre els 10 millors cors del món. La cadena de ràdio i televisió britànica ha reconegut la qualitat del cor de la comunitat benedictina de Montserrat. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una...
Ràdio Estel.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius.
Hola, sóc Marc Rius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana amb la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat.
El març del 2021, el Club Més Amics et porta de peregrinatge a Terra Santa. Haifa, el Mont Carmel, Natzaret, la Basílica de l'Anunciació, el Mar de Galilea, la Muntanya de les Benaurances... Un viatge que no oblidaràs mai. El març del 2021, peregrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, al 93 467 32 44 i a clubmes.cat. Ja pots trobar al teu supermercat el cava solidari Cava amb Cor. Per cada ampolla que compris, 2 euros aniran destinats a projectes de Càritas a Catalunya per nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Ajuda'ns a ajudar amb el cava solidari Cava amb Cor, amb la col·laboració de la confraria del cava i la participació de més de 15 marques dels millors caves. Més informació a confrariacava.com.
En los últimos meses hemos aprendido muchas cosas, como que mantener nuestras defensas y nuestro sistema inmune es fundamental. Por eso, en mi casa ya nunca faltarán los mejores suplementos. Propolvit Defense y Bicemil Liposomada, de Laboratorios Marnis. Son muy fáciles de tomar en viales bebibles, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Recuerda, pide Propolvit Defense y Bicemil Liposomada de Marnis en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
¿Coneixes Audax Renovables? Som una companyia catalana que genera i comercialitza energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Podràs canviar-te digitalment a Audax Renovables de manera ràpida, fàcil i segura, perquè nosaltres ens encarreguem de tot i, per descomptat, sense sorpreses ni talls de subministrament durant el canvi. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits ni molèsties. Audax Renovables, l'energia que consumeixes diu molt de tu.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, què tal com esteu, família de Ràdio Estel? Són les 10 i 5 minuts.
Cinquenters. Sergi Mas.
Bueno. Què tal, família? Com esteu? Com va aquest dimarts? En principi bé, esperem que bé, desitgem que bé. Jo una mica... sorprès per moltes coses que estan passant. Vaig a connectar amb Pineda de Mar. Aquesta localitat tan bonica es troba al seu domicili, suposo que ara mateix a una banyera fent-se un bany d'escuma. Hola, Estefania Burgos, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal estàs?
Encara no estic a la banyera, però ara després posaré el jacuzzi.
Molt bé, ja posaré el jacuzzi. Aquí està la productora del programa. Molt bé, estàs bé? Tot en ordre? Sí?
Ah, estic bé. Mira, m'he aixecat molt bé. M'he aixecat en pau avui, no sé per què. Ahir estava més neguitosa, però avui estic en pau.
Jo ja sé per què estaves neguitosa ahir. Jo ja ho sé, jo ja ho sé. Però bueno, va quedar bé la tele. Com el dilluns passat, exactament igual que el dilluns passat. Dit això, coses, moltes coses. Primera, recordeu aquella campanya de fa uns quants estius, i m'he preocupat de mirar quants, ja us diré la xifra, aquella campanya que van començar molts famosos en agafar una galleda plena d'aigua freda
sí.
i llançar-se-la per sobre, recordes?
Sí, a més t'al·luminaves en el Facebook, nomino a tal.
Aquesta campanya es va fer per recaptar fons per la ELA. Per la ELA. De la ELA vam parlar la setmana passada amb el germà d'un exjugador del Barça i espero que ben aviat també estigui a aquests micròfons de Ràdio Estel Juan Carlos Unzué afectat per la ELA. Bien. Doncs, d'aquella campanya ja fa 6 anys. Allò va ser estiu de 2014. Estiu de 2014 i tots ens vam encomanar a ben bé, no sabem el què, però com que estava de moda, tots vam fer allò d'agafar la galleda, alguns en trampa, posaven glaçons de plàstic, aigua tèbia, i vam fer xac, i ja està, molt bé. El que va ser important va ser fer soroll. D'acord? Bé, doncs, com dic, es van recaptar 200 milions de dòlars per investigar de cara a la ELA. I això va ser estiu de 2014. 6 anys ja, Una mica més de 6 anys. Doncs el creador d'aquesta campanya publicitària, malalt d'ELA, ha traspassat, ens ha deixat a les darreres hores. Crec que es diu Pat. Per tant, el nostre condol, ja sé que no s'escolta, ja sé que està als Estats Units, però possiblement sigui la força de les xarxes per un tema positiu, que tots ens vam banyar dins aquell allau de bones voluntats i bons propòsits de posar-nos, llançar-nos a sobre una galleda d'aigua molt freda. Coses que passen. La força de les xarxes. Seguint amb aquest contingut de la força de les xarxes, ostres, ahir a la tarda, jo crec que ens estem tornant tots una mica xixarrelos. Estem idiotes. De com un conflicte petit, local, d'unes noies de Ciutat Real... quatre noies estudiants que compartien pis van començar a discutir a través de Twitter com si no poguessin discutir físicament. Doncs la bola que es va fer, fins i tot una d'elles, Elena, va començar a fer soroll i després es van penedir. Per què? Perquè aquest soroll de les seves companyes de pis que a la pròpia Elena no li volien escalfar el dinar, el menjar, el microones, perquè no sigui que s'acabessin contaminant del Covid, presumptament, doncs va començar a tenir una força. Primer, jo no em queixo de la força, em queixo Em queixo, ja està. Dels mitjans informatius, de fet, algú em pot dir, Sergi Mas, tu també estàs fent una bola d'això. Sí, però jo em queixo del ressò dels mitjans. Aquesta noia va passar de 4.000 seguidors que tenia a Twitter al matí a 40.000 a la tarda. Bien.
400% més, eh?
Bueno, una burrada. Una burrada. Després, no, jo crec que és més de 400, eh? Però bueno, és igual. És igual. Molts. Antena 3, Televisió, van fer un plano del pis, el plano del piso, para explicar dónde estaba la chica, dónde le podían dejar la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Més, a la 1 de Televisió Espanyola també es va comentar el tema amb ella i no van estar les amigues. De fet, hi havia tanta gent que es va solidaritzar amb aquesta noia que ella va demanar després a tothom que deixi d'assetjar a les seves amigues perquè començaven a tenir problemes. És més, Risto Mejide, al seu programa de Telecinco o de 4, no recordo, crec que és 4 a la tarda, aquest de les mentires, tot és mentira, perquè és veritat que tot és mentira, menys això, doncs Risto Mejide va entrevistar a la noia aquesta, aquesta noia presumptament encomanada del... contagiada de la Covid o el Covid, que algú em digui què és si la Covid o el Covid, d'acord? I al mateix programa de Risto Mejide va entrar una persona d'una immobiliària i li va dir: nosotros te ponemos un piso para que puedas vivir tranquila y sola. Bueno, te ponemos, igual li posen el pis durant 3 mesos i després, no ho sé, una altra operació comercial. Se'ns va de les mans. Aquests herois, aquestes heroïnes de paper, d'hores, avui al Periódico de Catalunya surt mitja pàgina informant sobre això, que és un tema només virtual. I jo, davant dels dubtes, si tractar o no tractar, sempre penso, el que per mi va ser i és un referent, què faria Iñaki Gabilondo? Iñaki Gabilondo entrevistaria aquesta noia? No ho sé. Però de debò que se'ns va de les mans. Se'ns va de les mans. Tu què opines, Estefi?
Clar, és que és el que tu dius. Jo crec que hem arribat a un punt que tot ho portem a un extrem massa, no?
Sí. De fet, ahir al matí, una persona, no recordo el nom, va posar a Twitter, hace 2 hores que se ha muerto mi padre. Estoy destrozado, no sé què hacer. Escolta'm, si fa 2 hores que has perdut el pare i una de les primeres coses que fas és posar-ho a Twitter, estamos muy mal,
¿eh?
Estamos muy mal, ¿eh? És a dir, que una falta d'autoestima important, ¿eh? Important.
Sí. Una necessitat de que et diguin coses, o sigui, una de comunicar-ho perquè tothom te digui què tal.
Sí.
Dependència total.
Necessitat del mòbil, ¿eh? Què volem del mòbil? Què? Doncs mira, què volem? Doncs exactament això, que són les 10 i 14. I que m'afanyo perquè tenim molts temes i molt interessants per mi. Per cert, avui acabo de llegir el diari Expansió, el que moltes vegades em queixo jo, que és aquesta terminologia moderna que serveix per enredar. Que és... Bé, sí, la notícia és... Estic llegint el diari Expansió... La notícia és la següent. Insomnia desembarca en Barcelona i prepara un foro d'inversió en fintech. Vale.
No m'he enterat de nada.
No, però és que el primer paràgraf diu: nuevo actor en el ecosistema emprendedor de Barcelona. Nueva empresa. És el mateix. Atenció, eh? Nuevo actor en el ecosistema emprendedor de Barcelona. Nueva empresa.
Que bien,
és el mateix. Queda bé, eh? Queda bé.
Queda superbé.
Família... Ens estem tornant una mica locos. Per què nova actor i no nova actriu? Per què? Si la empresa és femení, per què no nova actriu en l'ecosistema emprenedor de Barcelona? Bé, nova actriu. Benvinguts, Insòmnia. Jo avui no he dormit bé, però espero que no siguin per aquestes coses.
per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 27 71 o bé 93 409 27 72.
El proper dia 30 de novembre és el Dia Mundial de la Lluita contra els Trastorns de Conducta Alimenticis, Alimentaris. Tenim comunicació a Míriam Sánchez, que és psicòloga clínica i adjunta a la direcció del grup ITA. Hola, Míriam, què tal? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Nosaltres bé, una mica perplexos per les coses que escoltem i veiem. Per aclarir i anar una mica de cara a barraca, Míriam, què és un trastorn alimentari?
Ja, els trastorns alimentaris és una patologia psicològica que afecta diferents àrees de la vida de la persona, a nivell personal, social, familiar, laboral o educatiu, que es manifesta a través d'una preocupació excessiva pel cos, una necessitat de control del cos i de l'alimentació, però el que és molt important identificar és que darrere hi ha una problemàtica que pot ser molt diferent per cada persona, depenent de la seva història de vida, dels traumes que ha pogut tindre, de la seva educació, de les coses que viu, i que aquest malestar psicològic, aquests conflictes relacionals, es tradueixen i es manifesten a través de la sintomatologia alimentària i corporal. Però és molt important entendre que és una patologia complexa i multifactorial. Hi ha moltes coses que deriven, que poden derivar en un trastorn alimentari.
Hi ha a Espanya 400.000 persones que pateixen un trastorn alimentari. M'equivoco molt si dic que això és una certa... Fa una estona parlava jo d'una persona que va posar a Twitter la mort del seu pare dues hores després d'haver traspassat. És certa falta d'autoestima o certa manca de necessitat d'agradar?
Sí, quasi sempre detectem baixa autoestima, una manca de valoració personal, de satisfacció amb la persona que són, que ho intenten resoldre a través de canviar la imatge. Si ho contextualitzem, els trastorns alimentaris comencen normalment en l'adolescència, en una etapa vital en què agradar, ser acceptat pels iguals, no? En què la imatge física és molt important i, com estava comentant abans, no? Les xarxes socials només han fet que complicar-ho, no? Perquè és com estar en un aparador constant on tota l'estona s'està valorant la imatge que tens, les coses que fas. Aleshores, si una persona no valora la persona que és, no sent capaç de fer front a les coses que li passa, pot recórrer a intentar canviar la imatge i a tindre una imatge que encaixi amb el cànon de bellesa que aparentment la societat està demanant, no? I
que ens han marcat,
d'alguna manera o altra estem promocionant, no? I amb Instagram, per exemple, si estàs una hora mirant el que estan mirant els adolescents, per exemple, crec que ens baixaria l'autoestima a tots, no? Perquè tota l'estona és una imatge determinada, amb un cànon de bellesa determinat. Aleshores, quan un sent que està allunyat d'aquesta imatge desitjable, no?, d'aquesta imatge acceptable, intenta fer el que sigui per canviar-ho. Insistim que això afecta molt quan un no sent bé amb la vida que porta i amb qui és com a persona, quan un sent que gestiona, que té un projecte, que es sent satisfet amb les coses que fa, no és tan vulnerable, no és tan influenciable al rebuig o a l'acceptació de l'entorn, tot i que insisteixo que l'adolescència, per definició, és molt important ser acceptat i ser reconegut, però ho busques d'altres maneres, no? Intentes trobar un equilibri entre la imatge social, la imatge física i la intimitat, no? I la imatge individual que un té de si mateix, no? Però quan això es desequilibra, per diferents motius, és quan pot aparèixer el trastorn alimentari com una via de solució, de mala solució, perquè acaba portant molts problemes, acaba generant molt malestar, pitjor autoestima, no? El que comença sent una solució per sentir-se millor, que acaba fent és deteriorant-ho tot, no? Però inicialment es viu com un intent de solució.
Estem parlant amb Míriam Sánchez, que és psicòloga clínica i adjunta a la direcció del grup ITA, sobre aquests temes, sobre aquesta particularitat arran del Dia Mundial del TCA, del Trastorn Alimentari. Ja he comentat abans que 400.000 persones... Són moltes, A Espanya pateixen un TCA, un trastorn, i d'aquestes 400, 300.000 són joves entre 12 i 24. anys. Com s'arregla aquest desgavell? Sincerament, no sabria per on començar, perquè està molt arrelat el fet de trastorn i joventut. 12-24 anys, gairebé el 80%. Com ho arreglem, això, Míriam?
I et diria que comencem a atendre casos de 10 anys, no? L'edat d'inici està baixant, que és molt alarmant, no? La bona notícia, jo porto 20 anys en això, no? Ita es dedica des de fa 20 anys, és especialista en trastorns alimentaris,
sí.
I la bona notícia és que es detecta abans, no? Una de les variables que també fan que detectem tants casos és que hi ha més consciència i més preocupació pels trastorns alimentaris, de manera que els pares, els educadors, estan identificant abans que una persona pot estar patint un trastorn alimentari. I això millora molt el pronòstic. No és el mateix. Fa 20 anys teníem a persones que potser portaven 5-10 anys malaltes i ningú s'havia enterat i ho patien en silenci amb tot el deteriorament i malestar que això els implicava. Per sort, ara comencem, ja estem atenent a persones que fa uns mesos que han començat, comencen a expressar aquest malestar i els pares demanen ajuda i podem intervindre a l'inici. Per tant, el pronòstic és millor. Per tant, això ja és un canvi. Què podem fer? Tenim moltes coses a fer. De fet, el 30 de novembre, que és el dia, no, que sí, pretenem donar visibilitat al trastorn, no? Doncs són petites accions que des dels mitjans, des dels professionals que ens dediquem, no? El que intentem és seguir obrint aquests ulls, no, de la societat, per dir, identifiquem-ho a temps i prevenim vigilant els missatges que donem, educant en gestió emocional, educant en com fomentar una bona autoestima no basada en la imatge física, no basada en els èxits, sinó basada en l'interior, no, en els valors de la persona i les capacitats de la persona que van més enllà d'un físic, no? Són moltes accions que podem fer entre tots, però cadascun al seu àmbit, no? Els mitjans, sí, la vostra part, els educadors, la nostra, els pares, no? Tenim una altra part que fer, que és estar pendents dels nostres fills i educar-los en valors, en autoestima, en gestió emocional, en tindre relacions saludables, no? Tenim tota aquesta feina per endavant.
Tot això que estàs dient, Míriam, no és gens fàcil, eh? Gens fàcil, perquè cada actor, cada actriu ha de fer bé la seva feina i, malauradament, no sempre la cadena és uniforme en tots els sentits. Quin seria una primera pista, un primer símptoma, per molt lleu que sigui, de detectar aquest, de forma precoç, aquest trastorn alimentari? Un símptoma?
És diferent als símptomes més conductuals, com pot ser, sí, una modificació dels hàbits alimentaris, no? Comencen a menjar diferent, doncs a menjar menys o a menjar d'amagat, evitar les reunions familiars on hi ha àpats, a menjar més o a menjar menys, no? Canvis en el pes, no? Aquestes serien senyals d'alarma. Després estan les emocionals, no? Més irritabilitat, més tristor, més aïllament, deixen de fer coses que abans els agradaven. Presenten de vegades símptomes obsessius, no? Centren molt en els estudis o centren molt en alguna de les àrees. Que tornem al mateix, no? El que busquen, sí, és calmar el malestar, no? Si sóc molt bon als estudis, si sóc molt bo amb els amics, em sentiré una mica millor amb mi mateix, no? Aleshores, com que la solució no està aquí, no està en ser molt bon a alguna cosa, sinó en buscar l'arrel del problema, no? Què és el que et fa sentir malament? Què és el que t'està fent patir? I cada persona és diferent. Com que la solució no està en ser molt bon a algo, cada vegada necessiten més, no? I aleshores es genera, no, aquest estat de buscar-los i veure'ls molt obsessionats amb alguna de les àrees de la seva vida, no? Serien diferents senyals que podem veure.
No és que vulgui portar tot el carro del peix, que diuen, cap al meu costat, cap a la meva banda, cap al meu ofici, ni molt menys, però és un gran problema de comunicació? Començaríem per aquí?
De comunicació a nivell de mitjans o de comunicació
familiar, persones,
per exemple?
No, de persones que tinguin aquests símptomes, aquesta malaltia, aquest trastorn, el fet de comunicar-ho, no comunicació de mitjans informatius, sinó és un gran problema de comunicació per acabar arrencant la veritat d'una persona que ho pateix.
Sí, penso que hi ha moltes persones que els costa reconèixer o identificar-ho, en primer lloc perquè a vegades els fa vergonya, tenen por, el canvi fa por, reconèixer que tens un problema t'acosta a intentar resoldre'l, t'acosta a fer els canvis necessaris per estar millor. I això fa por, perquè, com dèiem abans, aquest intent de solució, de mala solució, en el fons calma, en el fons tranquil·litza, no? I els fa molta por reconèixer que els està passant perquè creuen, no? Per exemple, doncs les noies que han baixat pes, les noies que tenen molta por a guanyar-lo, creuen que tractar el trastorn implicarà guanyar pes, no? I això els fa molta por, per això els costa aixecar la mà i dir que estan patint. El que no veuen, no?, és que no dir-ho el que fa és seguir mantenint aquesta problemàtica i que no s'acabin de veure bé mai, perquè el propi trastorn fa que no es vegin bé, que per molt que perdin pes, per molt que siguin les millors estudiants del món o les millors amigues del món, com que el problema està en un altre lloc, no es sentiran mai bé. Per tant, cada vegada estan pitjor. No? Però això costa molt veure-ho i necessiten uns professionals especialitzats que els ajudin a veure tot el que està passant, el sentit que té, per què els hi passa i què fer perquè no els hi passi. No? Però aquesta vessant de reconèixer-ho, d'identificar-ho i de demanar ajuda els hi costa. També pateixen per fer patir. No? Pensen que si els diuen els pares o els amics, patiran, que les coses canviaran. I quan un està patint, té molta por al que pot passar. Per tant, moltes vegades fan, es fiquen en una bombolla, no? I la pròpia patologia és una bombolla que fa que, bueno, es creïn un món paral·lel. I per això costa tant després intervindre, o perquè arriba un moment que està molt arraigat.
La tendència, ja per acabar, Míriam, la tendència és a l'alça, és a dir, que aquest trastorn vagi a l'alça, o estem ben situats, parlo de Catalunya, parlo d'Espanya, perquè ja això vagi decreixent?
Mira, no hi ha estudis epidemiològics que ens permetin fer una previsió. La intuïció i l'experiència ens diu que sí que anem a més, que de moment no hi ha les variables que ens facin pensar que el nostre model de societat, que el nostre model educatiu estigui intervenint perquè les noies i els nois, no, puguin gestionar emocionalment i resoldre les coses d'una altra manera. L'impacte de les xarxes socials, en què creiem que hi ha molta mancança a nivell d'educar, no, i els hem donat unes eines, no, com és la tecnologia, que és molt poderosa i que és molt important i que els serveix per moltes coses, però creiem els experts que no els hem ajudat a utilitzar-la, a saber el perill i el que tenen a les mans, no? I aquí és una variable del risc. Per tant, veient aquests riscos, no tenim molta esperança, no, en que de manera immediata això vagi cap a menys. Com et deia abans, sí que hi ha factors que sí que ens fan pensar en que amb el temps podem acabar fent bones campanyes de prevenció, detectant a temps els trastorns de manera que disminueixi la complexitat. Però encara estem lluny de poder parlar d'un canvi en la tendència i que la curva vagi a menys. Tant de bo m'equivoqui i d'aquí un temps et pugui dir m'he equivocat i no ha estat així, tant de bo, però les variables que estudiem, els indicadors que fan, que estan vinculats amb l'aparició del trastorn alimentari, a dia d'avui no s'estan intervenint del tot, no? S'estan fent coses i a les escoles s'està treballant, les famílies estan treballant i a nivell de societat també es van fent coses, no? Mira, avui estem parlant d'això, no?
Sí,
això
per
és
exemple,
un gran
clar,
canvi,
sí, sí.
No? Per tant, ja és una acció, però encara és insuficient, encara li hem de donar més presència, hem de ser més conscients i hem de treballar més en la base del problema, perquè no sigui una solució per cap adolescent. I a dia d'avui encara no estem en aquest punt.
Al final tot és, bueno, tot, o moltes de les coses s'intenten arreglar fent soroll, que és el que hem intentat fer parlant amb Míriam Sánchez, que és psicòloga clínica i adjunta a la direcció del grup ITA. Gràcies, Míriam, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia a tots.
Bon dia. En fi, família, la cosa està així, sempre que podem, sempre que volem, i volem moltes vegades, intentem resoldre dubtes sobre el que li passa als nostres fills, als amics o als fills dels nostres amics, en temes com aquest. I de seguida parlem de sang, sí? La sang, tan important com és per viure.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 27 71 o bé 93 409 27 72.
Ahora yo que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta. perquè només en tenim un. Cuidem el planeta. Un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Coneixes Audax Renovables? Som una companyia catalana que generem i comercialitzem energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Som un gran grup energètic que cotitza en borsa, en ple creixement i amb una forta presència internacional. Subministrem energia verda i gas en tot el territori peninsular, Balear i Canàries. I estem presents a 6 països europeus: Portugal, Itàlia, Alemanya, Polònia, Holanda i Hongria. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits, ni talls, ni molèsties, perquè nosaltres ens encarreguem de tot. Audax Renovables, l'energia que consumeixes diu molt de tu. La Vocal de l'Is és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar la Vocal de l'Is al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera, o bé visita'ns a lavocaldelis.com. Vols viatjar a Andorra? A DirectBus t'ho posem molt fàcil. Cada dia realitzem 4 sortides des de l'estació de Sants. Aconsegueix el teu bitllet o demana més informació al web andorradirectbus.es. Vine a gaudir de la natura. Vine a gaudir del país dels Pirineus. Vine a Andorra. Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia de dilluns a diumenge la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:15 del vespre, també els diumenges. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta la missa de la Catedral de Barcelona en directe a Ràdio Estel. Vols fer una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon, 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68. Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 1:15 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 1:15 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel, per tot Catalunya i Andorra.
Música optimista, sintonia optimista per seguir en un matí optimista. Com a mínim, aquesta és la intenció. Quantes vegades escoltem, quantes vegades escolteu allò de ostres, a aquesta persona li falta sang, em fa bullir la sang, ai, la sang, que important és per tots. Qui no té sang no existeix directament, així de cru, així de senzill. Tenim comunicació aviam, explicaré una mica el que passa dins les bambalines del programa. Hem fet una prova abans, minuts abans, amb un Skype, fer la connexió a través de Skype. I estan molt bé les modernitats, que estan molt bé, francament bé, de fet estic fent el programa des de casa, des de l'estudi Manolita, com sabeu, però hi ha vegades que no. I allà on hi hagi un telèfon és extraordinari. Vaig a provar ara. Doctor Enric Contreras, que és director assistencial del Banc de Sang. Bon dia.
Hola, bon dia.
Home, per favor, per l'amor de Déu, no hi ha comparació. És que el telèfon...
Sí, sí, sí. No,
difícilment falla, eh?
És veritat, és veritat.
I la gent falla, mira que ben lligat, la gent falla a l'hora de donar sang?
Doncs la veritat és que no.
No.
La veritat és que no. Perquè jo ara porto molts anys treballant amb això del Banc de Vida i el Banc de Sang.
Sí.
I no recordo ara quan va ser l'últim cop que es va haver d'ajornar una intervenció quirúrgica per manca de sang.
Això alguna vegada ha passat?
Sí, sí, sí. És a dir, fa 20 anys o 25 anys no era una situació freqüent, però al llarg de l'any alguna vegada tenies que parlar amb els anestesistes i amb els cirurgians i enviar aquesta intervenció que no és urgent, no la programeu perquè no podem disposar de la sang suficient per fer-la front.
Enric, i això com es comunica a la família, als éssers més estimats de la persona? No li podem operar perquè no tenim sang. Uah.
Sí, de fet és una assegurança pel pacient.
Sí, sí, clar.
La família ho entén perfectament. Escolti, la sang no la podem fabricar, té aquest grup que no tenim reserves suficients, és millor que ajornem la intervenció uns dies i ho fem amb les millors condicions per al pacient. Mai en situacions d'urgència. I amb intervencions programades. Però ja et dic, jo ara, si fa 25 anys o més, que no ha passat una cosa d'aquestes.
Carai, jo no sé, perquè tinc una doble lectura sobre això que em dius, doctor, que és, director, que és la sensació que et queda quan et diuen, ja sé que això és molt puntual i molt transitori, de fet estem parlant d'una acció de fa mínim 25 anys, però com et queda el cos, com et queda el cap, com gestiones tot això quan et diuen no et podem operar perquè no tenim sang? Per una banda, dius, ostres, que bé que aniré a lo segur, que bé, que tindré màximes garanties, però per altres dient, ai, 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 què està passant, que no em poden operar?
Sí, clar. També és veritat que això passava quan els hospitals, quan no hi havia un banc de sang únic a tota Catalunya.
Ara.
És a dir, cada hospital, petit, gran o mitjà, tenia el seu banc de sang per cobrir les seves necessitats. I aquests bancs de sang no estaven interconnectats entre ells. És a dir, podia passar que a Girona tinguessin sang de sobre i caduqués i la s'hagués de llançar, i a l'altra punta del país, a Tortosa, no en tinguessin per fer una intervenció. Podria passar això. La creació del banc únic fa que les reserves siguin per tota Catalunya, no per un hospital concret.
La sang costa diners.
La sang, obtenir sang...
Obtenir sang.
Diners. Sí, sí, per suposat. De fet, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya estableix el preu que costa aquesta sang, i això s'actualitza cada quan. Totes les comunitats autònomes
sí.
Tenen el seu preu dels productes sanguinis publicats de forma transparent.
És a dir, que nosaltres hem de donar sang, evidentment, de forma altruista, perquè pensem que ajudem altres persones com altres persones poden donar sang i ens pot ajudar a nosaltres. Dic que això, no? Això és evident.
Sí, sí, està clar. Jo crec que les persones que tenim salut tenim l'obligació de donar aquest líquid vital
sí.
Per poder-lo oferir a les persones que el necessiten, perquè no el podem obtenir de cap altra manera que aquest.
I dintre d'aquesta donació... Entenc que estipular uns preus possibilita que hi hagi persones amb dificultats econòmiques que diguin vaig a donar sang, però jo vull cobrar. Això és així o no és així?
No és possible.
No és possible?
És possible per llei, en tota Europa.
Vale.
La donació de sang és, per llei, voluntària i altruista.
M'agrada.
No podem remunerar una persona que vingui a donar sang. Ni podem ni volem.
Ja, ja.
Creiem que la donació ha de ser voluntària i altruista.
Hi ha una sang més barata o més cara que l'altra? Hi ha un tipus de sang? Per exemple, jo sóc O negatiu. Existeix això, sí, no? No?
Sí, clar.
Vale, sí, sí, sí. Però és veritat que sóc dels raros?
Ets O negatiu?
Sí. Ai, ai, ai.
Forma?
Ai, ai, ai.
Home, tu tens... més obligació que els demés de donar sang.
Què dius?
Perquè, sí, la teva sang és un tresor.
Per això anava, tot això, Enric, anava pel preu. Aviam si la meva és... No, tinc cap ganes ni interès de vendre ni una gota de sang, ni una, i més tal i com estic jo. Però, aviam, m'ha agradat molt la repregunta, Ets O negatiu?
Home, sí. Pensa que sou menys d'un 7% de la població. I, a més, els que sou O negatiu, la vostra sang és compatible amb qualsevol altre grup sanguini.
Aquí volia anar.
Donants universals. I clar, quan arriba un accident de trànsit a un hospital amb una hemorràgia important que no tens temps material de fer les proves en el laboratori per garantir la compatibilitat de la sang, utilitzes aquesta.
Clar.
Per això és una sang molt preuada.
La qual cosa no vol dir que estigui a la venda ni que és... Vale.
No.
Vale, no, però està bé. Jo sabia...
Que les altres...
Sí, clar, Enric, però és que, clar, aquests dies s'escolta de tot. A motiu de la Covid s'escolta de tot.
Sí.
I no sé si estarà el cas que dintre de la rumorologia mundial és una de les arestes informacions que apunten que els de O negatiu no tindreu mai el Covid, la Covid. No sé si has sentit això, jo l'he sentit.
Bueno, no és exactament així.
Vale, però...
De fet, hi ha un treball científic publicat precisament per persones del Banc de Sang i Teixits, que
sí.
Ha publicat en una revista fa molt pocs dies, on es parla de la relació entre el grup sanguini i la Covid.
Vale.
I els de grup sanguini O, no només O negatiu, sinó els O negatius i els O positius...
Sí.
No és que no puguin tenir la Covid, és que tenen menys probabilitats de tenir-la en relació al grup A, per exemple. Això és així.
Deixo aquest silenci, que el silenci radiofònic és extraordinari, però no em veus a l'estudi, però estic donant cops de puny a l'aire. Menys possibilitats. Clar, el gènere humà, el cervell, que és un autèntic motor encara per descobrir, ens dona cada dia sorpreses com aquesta i deduccions com aquest estudi que m'estàs comentant. Mm-hmm. I no és per un tema d'autoestima, que també, perquè quan passes una edat, primer, ja no és recomanable donar sang. Això està una mica en contradicció amb el que em deies abans. Al dir, Sergi, ets O negatiu, aquesta pausa radiofònica extraordinària? Doncs... No sé si al 56 s'ha de poder donar sang, o si sóc O negatiu, sí.
Et queden 14 anys de donació de sang.
Pensava que anaves a dir 14 minuts.
No, sang. 14 anys. Imagina't la de litres que pots donar i la de vides que pots arribar a salvar.
Quants litres de sang té un ésser humà regularment al cos?
Doncs depèn de l'alçada i el pes, però de promig... compte que uns 5 litres, aproximadament.
5 litres. Uh-huh. Una persona pot viure amb 3 litres de sang? Si dona, és a dir, donar 2 litres de cop, no.
No. És a dir, quan tu tens una hemorràgia de 2 litres...
Ui.
Estàs en una situació que comença a ser greu. Hi ha dues coses en el cos humà que tolera malament. Una és la manca de glòbuls vermells, perquè són els que porten oxigen, que és el que es perd amb una hemorràgia.
Sí.
I l'altra és la manca de líquid en general. És a dir, el nostre cos tolera molt malament si que en comptes de tenir 5 litres de sang en tinguem 3. I per això el primer que has de fer quan hi ha una hemorràgia és intentar reposar amb sang, però també amb líquids, aquesta quantitat que s'ha perdut.
Mhm. Vale. És trist, per part meva, que el 56 me n'adoni de coses que no sabia, com aquestes.
Bé, això ens passa absolutament a tots, i jo en tinc més que tu.
No.
O sigui, I cada dia t'adones de coses que no saps.
Vale. Aquella sensació que poden tenir algunes persones de dir, és que clar, si em treuen 200 grams de sang, mil·ligrams de sang, després com... Bueno, la sang es fa. Tu dones i el cos és tan perfecte, perquè és una màquina perfecta, que al final t'acaba sortint, t'acaben donant, el teu propi cos t'acaba donant aquests 200 mil·lilitres de sang.
Sí, de fet, quan tu dones sang,
sí,
que traiem aproximadament un 10% de la totalitat que tens, uns 100 centímetres cúbics,
sí,
350.
Sí.
Al cap de molt poc, al cap d'una hora o inclús menys, la quantitat de sang que tu tens al cos és la mateixa. El
carai,
que no és el mateix,
carai,
és la quantitat de glòbuls vermells, que això sí que la teva medul·la òssia,
sí,
els ha de fabricar, i per això no recomanem tornar a donar sang fins que no passin com a mínim 2 mesos.
Vale.
Perquè el volum es recupera ràpidament, però diguem que està més diluïda. I les cèl·lules triguen, pues això, un parell de mesos.
Bé. Estàs amb mi amb que crec que una part de la població... Aviam si ara sóc molt bèstia o no, doctor. Té certa confusió quan parlem de trasplantament de mèdula i donació de sang. M'explico?
Sí.
Hi ha un nen, que jo no conec, però conec a la seva mare, que juga al Horta, el nen té 7 anys,
sí,
i per motius X se li ha de fer un trasplantament de mèdula.
Uh-huh.
Es van posar uns cartells al camp de l'Horta per dir, escolta, dona sang, trasplantament de mèdula. I vaig preguntar, i de debò, que hi ha un percentatge alt de persones que pensen que trasplantament de mèdula és que li han d'obrir l'esquena al nen. Que, sí, bueno, sí, t'ho dic en sèrio, eh?
No, això és una confusió relativament freqüent.
Freqüent, però que estem al segle XXI i que em sembla molt, molt, per mi, si em permet el terme, molt heavy que es pensin coses com aquesta. Trasplantament de mèdula, oi, pobre nen, que... I evidentment no és així.
Això ve perquè la paraula medul·la s'utilitza tant per nomenar la medul·la òssia,
com
que és on fabrica la sang,
sí,
com la medul·la espinal, que és el que hi ha dintre de la columna vertebral,
sí,
i per on passen tots els nervis. No?
Sí.
I probablement la confusió de l'utilització de la mateixa paraula.
Però és, a mi de debò em va sobtar, perquè vaig començar a preguntar a algunes persones, joder, pobre xaval, no puede andar. Bueno, no puede andar... Són temes diferents.
Sí.
De l'experiència diària, entenc que hi haurà 1000 batalletes, 1000 pel·lícules, que moltes es queden, si no totes, a capítol intern per un tema de privacitat professional, i en altres que són molt maques, als temes de donació de sang, i en episodis diferents. Deixa'm parlar amb Estrella Coromines, que és mare de bessons prematurs. Estrella.
Bon dia, Cedric.
Bon dia, què tal?
Molt bé.
M'agrada aquest optimisme amb el que parles. M'agrada molt. Sí, m'agrada molt.
Molt interessant el tema d'avui.
Mira, t'ho agraeixo. Estem parlant amb Enric Contreras, que és el director dels serveis hospitalaris del Banc de Sang i Teixits, i a més, Banc de la Vida, que no sé si cap a una targeta, però m'agrada molt.
Estic molt d'acord amb això de que és Banc de Vida, perquè, bueno, jo ara t'explico la història dels meus fills, però els meus fills estan vius gràcies al Banc de Sang i Teixits.
Aquesta frase és el titular del programa i és el titular del podcast que llançaré. No dubtis. Estic contenta perquè els meus fills tenen vida gràcies al Banc de Sang. Explica'm, Estrella.
Mira, jo em vaig quedar embarassada de bessons. Eren bessons monocorials, això vol dir que comparteixen la placenta.
Mm.
I quan començava la setmana... Bueno, vaig tenir un embaràs boníssim, no vaig tenir cap problema.
Carai.
No hi va haver cap problema amb els nens creixien bé. I quan vaig començar la setmana 34, és a dir, que només ens quedaven 2 setmanes perquè naixessin, vaig tenir un desprendiment de placenta. Això vol dir que la placenta es va desconnectar al meu cos, però els nens seguien connectats a la placenta. És a dir, que els nens no estaven connectats enlloc.
I això físicament ho vas notar perquè vas fent controls, de forma regular i et van dir, op!
No, perquè el cos d'una dona embarassada és espectacular i jo estava adormida i em vaig despertar.
Què dius?
Per això ho vaig notar. Jo estava sagnant una mica i de seguida vam agafar el cotxe i ens vam anar a Sant Joan de Déu,
sí,
i vam trigar 20 minuts a arribar a Sant Joan de Déu i abans d'una hora i mitja els nens ja estaven estaven al món, no estaven a la vida. Vam fer un control, vam veure que hi havia patiment fetal, sobretot d'un dels dos nadons, i em van fer una cesària d'urgència. I quan van néixer, un dels dos, va néixer mort, és que s'ha de dir així, va néixer mort perquè ja, o sigui, no li va atacar el cor, per tant estava mort, i no tenia no tenia sang dins del cos. El seu cordó umbilical, quan ell va néixer, ja estava completament blanc.
No tenia sang?
No tenia sang dins del cos, per tant, no tenia vida dins del cos. Li van estar fent reanimació, va estar 17 minuts fins que el van aconseguir reanimar, i jo d'aquí li tiraré un capote al doctor Enric.
Sí.
Li van fer transfusió de zero negatiu.
Hombre, hombre.
Com que encara acabava de néixer, encara no sabien quin era el seu grup sanguini, doncs els clar. Nens els hi van posar.
Aquesta que val per tot, vinga, enxufa-li. Vale. Clar, com es fa, perdona, com es fa una transfusió d'un nadó que té hores...
Minuts.
Vida. Clar, com s'ha de prendre aquesta decisió, que entenc que són decisions de dir que això faixa, s'ha de fer sí o sí, no?
S'ha de fer sí o sí. De fet, jo estava... O sigui, a mi em van fer la cesària completament dormida.
Sí.
Per tant, jo no vaig poder autoritzar això, però és un tipus de procediments que, com que són de vida o mort, els metges poden decidir sense la decisió dels pares.
I tu dormint?
Sí, jo anava a dormir mentre els meus fills lluitaven per seguir en vida.
Vale, però tu vas fer el part dormida, no?
Sí,
ah, sí?
Perquè com que ho van veure que era tan urgent, a mi em va dormir completament.
Ostres, és molt habitual, doctor, això?
Els passadissos.
És una cesària d'urgència, sí. Per tant, la pacient està anestesiada, i no és que sigui molt habitual, per sort, perquè la majoria dels parts són parts per via vaginal, naturals.
Clar, clar.
Però quan hi ha una situació d'aquest tipus, per suposat que sí.
Continua, Estrella.
Bueno, això, que durant el nen que et dic que va néixer mort,
sí.
El Jofre, el primer que van venir els metges a l'habitació ens van dir que estava en risc vital, i la veritat que no donaven un duro perquè se'n sortís, i així ens ho van plantejar, i de fet quan vam poder entreveure'l, nosaltres com a pares no vam confiar en que el nen se'n sortiria, perquè realment no... la visió que vam veure del nen va ser com de, bueno, això és qüestió d'hores, però no se'n sortirà.
Ai.
I durant els dies primers, sobretot els 10 primers dies, aquell nen va rebre transfusions de sang, de plasma, de plaquetes, d'absolutament tot, i, bueno, el nen el tinc adormit aquí al costat, vull dir que només se'n va sortir, sinó que se'n va sortir bé.
Quina edat té la peça?
9 mesos.
9 mesos, oh.
9 mesos, això va passar al gener.
I l'altre?
L'altre no va rebre un cop tan fort en el començament, però
sí.
Després sí que van considerar que potser tindria seqüeles més greus,
sí.
Però també de moment perfecte. De moment no ens podem queixar, que hem tingut moltíssima sort.
Però bueno, que tindran una castanyada... No dic que faran un moscatell, però que la castanyada... Bueno, al dir tindran sort, evidentment l'han tingut, però, doctor, a banda de la sort, entenc que hi ha decisions de caixa o faixa de risc que s'han de prendre, i al cap i a la fi, quan veus que te'n surts i dius, ostres, hem actuat així i hem encertat perquè només podia ser així, donen certa o molta satisfacció.
Sí, jo soc donant de sang des que vaig fer els 18 anys. Jo regularment dono sang, però per un... No sé, perquè sempre ho he considerat doncs,
sí.
Una cosa molt senzilla de fer i que, bueno, que era una cosa que tenia molta part positiva, no?
Quin grup ets?
Jo soc A positiu, jo soc molt mundana, no soc tan especial com tu.
Vale.
Però vull dir, clar, un cop... realment veus què significa fer la donació de sang, pues, clar, la teva visió canvia moltíssim. A l'hospital ens van explicar que una donació d'un adult pot arribar a significar fins a 3 de nadons. Llavors...
Com, perdona, pot arribar a significar?
3 bosses per nadons.
Hola.
I més.
Tu ho estic dient bé?
I més, doctor, sí.
I més, perquè la quantitat de sang que té un nadó i més un nadó prematur és molt petita. I d'una donació es poden obtenir fins a, sí, com diu ella, 3, però a vegades fins a 6 unitats de transfusió pels nadons. Sí, sí.
Bueno, jo, tot i que sempre he sigut donant, vaig treure comptes i vaig dir que, encara que jo porto molts anys sent donant, tinc saldo negatiu en aquests moments. perquè clar, els meus fills van...
Para. Què vol dir tinc saldo negatiu? Que és el que jo tinc a la caixa. Què vol dir tinc saldo negatiu?
Sempre he donat sang. En realitat, ara els meus fills n'han rebut molta més ara que jo les he pogut donar.
Bueno,
tant, però aquí seguirem.
Però, home, ara encara no, però jo els veuràs córrer i dirà, mira, va pagar la pena això, home.
I tant.
Clar.
De fet, jo sempre ho dic, que el dia que facin 18 anys anirem tots tres a fer una donació de sang. Els fills seran donants de sang seguríssim.
Carai.
Perquè, bueno, sa mare sempre ho ha sigut, però crec que ells, que sempre veuran aquesta visió de que ells estan vius gràcies a les donacions de sang, pues el dia que facin 18 anys, el banc de sang ja ens pot esperar que anirem a fer una donació tots tres, seguríssim.
I abans, si pot ser, i abans. No sé si serà legal o no, abans dels 18 anys.
No, s'ha de tenir 18 anys.
No.
Clar. Aquí a Espanya no és legal. No. El dia que vinguin, que facin 18 anys i vinguin a donar sang, faran un pastís d'aniversari per part del banc de sang.
Molt bé.
És cert, perquè hi ha moltes persones, moltes no, però algunes persones
sí,
que fan això, decideixen celebrar el seu aniversari venint a donar sang.
Molt bé.
De detallet, els hi donem un pastís d'aniversari.
Entenc que aquelles hores posteriors al parc, que tu estaves dormida, però hi ha un moment que et despertes i et diuen hi ha un problema amb el Jofre.
Sí.
Clar, entre el contrast entre l'alegria de veure el Grau, és a dir, l'altre...
Grau,
sí, sí. I el Jofre, clar, què pesa més?
Bueno, clar, el Grau també estava, també va estar en incubadora, també sí, a la UCI van estar un mes i mig tots dos. Però sí que és veritat que el Grau, dintre de que estava ple de tubs i ple de coses, pues, sí que el veies més o menys un nen normal. El Jofre, entre que estava inflat, entre que pràcticament no es movia, entre que era blau, és que, clar, impressionava molt. Llavors, pues sí, és una mica de dir, bueno, sí, acabo de ser mare, acabo de tenir dos fills, però no sé jo si aquesta alegria d'aquí 24 hores estaré lamentant-me perquè he hagut de perdre un dels dos fills.
Clar.
I amb això que explicava abans el doctor de que són un banc de vida,
sí,
a part de rebre sang, plaquetes, plasma i tot el que tingui a veure amb la sang, els meus fills també van ser receptors de llet materna, que també em sembla... important.
Això és un altre tema i un altre dia. Explica.
Sí, no, però us faig només l'apunt. Que,
sí,
que, clar, jo al començament sí que vaig començar a generar llet, però amb tot l'estrès de tot el que va suposar la UCI, jo no feia suficient llet per alimentar tots dos nens. Llavors, pues sí que vam poder tirar del banc de llet i que em sembla també una cosa, bueno, més vida, no?
Mira, doncs un altre desconeixement per part meva, que com estic veient tinc moltes llagunes al cervell, és a dir, jo desconeixia que existia aquest banc de llet materna, llet natural, no ho sabia.
Llet d'altres mares que la donen. Bueno, però ja saps que la teva sang és molt important.
Vale.
El primer que van rebre va ser sang com la teva, o sigui, jo crec que el que has de fer és fer una donació.
Bé, després d'aquesta pressió per part de dos entrevistats que no, sincerament no m'esperava, em veig amb cor i necessitat d'anar a donar sang, i no és una excusa, avui no puc perquè avui l'agenda està a tope, però demà on puc anar a donar sang, doctor?
Doncs a qualsevol dels grans hospitals de Catalunya.
Pots
entrar a la pàgina web donasang.gencat.cat.
Donasang.gencat.cat, sí.
Sí. Doncs poses el teu codi postal i et sortiran les unitats mòbils properes al teu lloc on estàs, o bé als hospitals, qualsevol hospital que tinguin banc de sang. O sigui que tens opcions. Puc fer una petita falca aprofitant-lo de la llet materna?
Per favor.
Doncs, així com la sang no hem tingut problemes durant aquesta pandèmia que estem vivint, perquè les donacions s'han mantingut, sí que hem tingut problemes per obtenir llet materna. És a dir, les reserves del banc de llet materna durant aquests mesos de pandèmia han baixat molt. Hi ha nadons, que són prematurs, que encara que hi hagi llet artificial, és molt millor que rebin llet o de la seva mare, o si la seva mare no pot, del banc de llet materna, perquè està clar que protegeix de malalties que poden ser greus pels prematurs.
Molt més que nidines, bueno, he dit una marca, però és igual, altre tipus de llet que no és natural. No hi ha color.
Fa molts anys
que sí.
Demostra que per als prematurs, és a dir, per qualsevol nadó, la millor és la llet materna, per qualsevol.
Uh-huh.
Però, a més, els prematurs tenen risc de tenir malalties que tenen noms estranys, entre colitis necrotitzant, etc.
Sí.
Que es protegeixen amb la llet materna. Per això és important disposar de llet materna per aquests nadons. I ara les reserves estan baixetes.
Enric Contreras, director dels serveis hospitalaris del Banc de Sang i Teixits i director general del Banc de Vida. Gràcies, Enric. Un dia més.
Gràcies,
gràcies. Estrella.
Moltes gràcies, ha sigut molt interessant.
Fes un petó gran aquests dos jabalís que tens a casa i que ara són molt macos, però quan comencin a gatejar ja veuràs, eh?
Sí, sí.
Que jo tinc tres i ja tenen... ja són grandets, eh? Ja m'ho explicaràs.
Sí, sí, sí.
Tu
m'acano, caminen i
ho deixes. Sí. Per sort, ara ja no hi ha vídeos, bé, aquesta, perquè posin els quicos i les pipes. Gràcies, Estrella, un petó gran.
Gràcies, Sergi.
Adéu. I a vosaltres també. Tornem demà a les 10 en punt. Adéu.
50, la ràdio de sempre.